TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous 11 de desembre, en què la vaga de metges contra la reforma de l'Estatut Marc proposada pel Ministeri de Sanitat arriba a l'equador. Unes aturades que, segons el sindicat mèdic, a les Balears han secundat el 85% dels professionals als hospitals i un 70% a l'atenció primària i que han tingut conseqüències en el dia a dia del funcionament dels centres sanitaris. De moment, la vaga ha obligat a anul·lar 170 operacions i 5.700 consultes hospitalàries i, coincidint amb aquest tercer dia de vaga avui, el Ministeri de Sanitat es reuneix a les 11 amb els sindicats convocants per mirar d'acostar posicions. Tot d'un ho ampliem en un informatiu en què hi ha més assumptes destacats. I començam amb una xifra. Un de cada 5 ciutadans de les Illes viu en situació d'exclusió social.
És a dir, que 233.000 residents estan en procés de vulnerabilitat, segons un estudi de la Fundació FOESA, entitat que forma part de Càritas. El major factor de desigualtat és l'habitatge i els més perjudicats són les persones estrangeres i les dones. Tomàs Ubric és sociòleg de FOESA.
La mayoría de hogares en exclusión trabajan o buscan empleo, estudian, se forman, però xoquen amb barreres estructurals.
La plataforma Airbnb retira més de 4.400 anuncis de lloguer vacacional a Mallorca.
Els immobles no tenien número de registre. Aquesta és una de les conseqüències de la campanya d'inspecció que el Consell de Mallorca ha duit a terme els darrers 6 mesos contra l'oferta turística il·legal.
I Europa ha aprovat per unanimitat el dictamen de la presidenta Marga Proens per un turisme sostenible.
La responsable de l'executiu ha defensat a Brussel·les que les illes serveixen d'exemple de sostenibilitat turística i resiliència.
Hoy Europa entiende que el turismo no puede medirse solo en llegadas ni en PIB. Este dictamen afirma algo que ya es inaplazable. El éxito turístico europeo debe medirse en el bienestar que genera, no en volumen.
I rescatades gairebé 180 persones migrants a les costes de les Balears les darreres 24 hores.
Han arribat en 11 barques, ha estat el cinquè dia de l'any amb més arribades i per primera vegada s'ha emprat el nou mòdul d'acolliment provisional del Port de Palma, que està disponible des de la setmana passada i té una capacitat màxima de fins a 130 persones.
D'aquí a uns minuts hi serem en directe i a les 8:30 entrevistarem el delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, en una jornada en què també són notícia als tribunals. La jutgessa ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per l'home que va atacar amb un ganivet la seva exparella la matinada de dia 30 de novembre a Costitx.
La víctima i l'agressor varen ser ingressats a Son Espases, ella amb ferides greus causades per aquest home i ell perquè es va autolesionar.
I en els esports, la cita històrica de l'Atlètic Balears a la Copa del Rei té un canvi d'horari i de dia. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Finalment, els balearicos rebran l'Atlètic de Madrid a l'estadi Balear dimecres, dia 17 de desembre, a les 7 de l'hora baixa. Inicialment, aquest duel de 16 anys de final s'havia de disputar dijous dia de 8 a les 9 del vespre, però la Federació Espanyola, argumentant motius televisius, ha ratificat la seva decisió. Pel que fa al Mallorca, el seu director de negocis, Alfonso Díaz, reconeix que espera molt més de l'equip i ha deixat clar que la direcció esportiva fa feina per intentar reforçar la plantilla en el mercat d'hivern. I a la Champions, el Madrid va perdre per 1-2 contra el Manchester City, empat a 0 entre Athletic Club i PSG i derrota del Villarreal per 2-3 contra el Copenhague.
I connectem ara amb la Direcció General de Trànsit perquè hi ha alguns problemes en la circulació en aquesta hora a Mallorca per mort d'un accident que es produïa a primera hora. Dani Fornés, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues sí, encara queden retencions a l'autopista d'Inca en sentit Palma. Ara mateix, pràcticament des de Binissalem fins a l'altura de Santa Maria, hi trobaran circulació encara molt lenta. A primera hora de matí ha hagut una topada entre diversos vehicles. Els vehicles ja han estat retirats de la via, el que encara continuen en aquest punt algo de retenció. També les habituals a l'entrada dels polígonos de Son Castelló fins a l'entrada a Palma i també a la via de cintura en sentit Andratx trobaran circulació lenta, sobretot des del poliesportiu dels Germans Escales fins a la sortida cap a la carretera de Solla. Algo de retenció també trobaran a la carretera de Manacor, centrada a la ciutat. És tot per el moment, molt bon dia.
I tot això en una jornada marcada per la continuïtat meteorològica. Dani Capó, bon dia.
Bon dia, pel que fa al temps, avui continuem amb la presència d'alguns intervals de núvols baixos, principalment durant la primera meitat del dia, amb més ullades de sol després, amb temperatures que no canvien gaire, mantenim un ambient suau i un vent fluix de xaloc.
Són ara les 8:05, en Rafa Andrés al control tècnic i amb Marcel López, Caterina Bain, Cristina Bausà i Toni Escanelles. Continuem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Tercer dia d'avui de vaga entre els metges que han convocat la protesta central a les 11 del matí davant la delegació del govern a Palma. Un acte reivindicatiu contra la reforma de l'Estatut Marc que coincideix amb la reunió a Madrid de la ministra de Sanitat, Mònica García, amb les parts implicades en el conflicte. De moment, les aturades ja han obligat a anul·lar 170 operacions i un total de 5.700 consultes hospitalàries, segons l'IBSalut. En espera del que pugui passar avui amb les negociacions, ahir la vaga va tenir de nou un seguiment del 85% als hospitals i d'un 70% a l'atenció primària, segons el sindicat mèdic Cimeval, un dels convocats.
Els facultatius es queixen que les guàrdies no computen en la vida laboral i que l'excés d'hores repercuteix en l'atenció. Carlos Rodríguez es portaveu de Cimeval.
El hacer guardias tan exhaustivas como estamos haciendo nos parece indigno, no solo para nosotros, sino para los pacientes, para la población.
En el cas d'Eivissa, l'augment de la població ha causat que s'estiguin atenent 2.200 targetes sanitàries per metge, tornant a les xifres de fa 10 anys.
Hemos de llegar a acuerdos, por eso existe un foro de la atención primaria, para que las agendas no estén desbordadas por el número de pacientes que hay que ver cada día. Qué cantidad de gente, de médicos, que están con el burnout, están quemados.
D'altra banda, el govern critica l'executiu central pel que qualifiquen d'incapacitat per arribar a acords. És la presidenta Marga Proens.
Si ahir els ciutadans varen ser un d'aquests més de 200 pacients que varen veure suspeses les seves proves radiològiques, hi ha un únic responsable. No és el govern de les Illes Balears, no és el professional sanitari, és el govern d'Espanya i és Pedro Sánchez amb aquestes imposicions, amb aquestes reteades i amb aquesta minva de la qualitat de vida del personal sanitari.
La vaga coincideix en el moment d'increment de malalties respiratòries. A les Balears la situació de la grip es troba ara en fase 1, però aquesta situació epidemiològica s'ha de revisar avui. Tot i això, de moment, la consellera de Salut, Manuela García, descarta l'ús obligatori de la mascareta als centres de salut, tal com ja passa a Catalunya.
Con lo cual las medidas pueden ir cambiando cada jueves en función de cómo esté la incidencia, de cómo esté la saturación de los hospitales, de qué virus sea el que circule. Es decir, una toma de decisiones que se hacen en función de los indicadores de nuestra propia comunidad.
Un de cada 5 balears viu en situació d'exclusió social. Això significa que 233.000 residents estan atrapats en processos de vulnerabilitat, segons un estudi de la Fundació FOESA, entitat fundada per Càritas. El major factor de desigualtat és l'habitatge. A l'arxipèlag hi ha 46.000 persones que destinen tant de recursos a pagar l'habitatge i els seus subministraments que una vegada, quan pagat tot, queden per davall de la pobresa severa.
El sociòleg de FOESA, Tomàs Obric, assegura que aquestes dades són preocupants. L'informe destaca que gairebé el 3 de cada 10 illencs sofreix exclusió residencial. A més, unes 100.000 persones viuen en una casa amb problemes d'insalubritat. Els més perjudicats són les persones estrangeres i les dones.
Es evidente, la vivienda es el cuello de botella de la integración social en Baleares. Es ahora más que nunca un derecho fake. La vivienda debería convertirse en un pilar del bienestar. Para ello es crucial adoptar una estrategia estable que priorice el derecho a la vivienda sobre su valor de mercado.
L'estudi també apunta que, tot i que la població ocupada ha crescut fins a les 607.000 persones, l'exclusió social de persones en feina ha augmentat per la precarietat laboral i els salaris insuficients. Davant d'aquesta situació, l'entitat reclama unes institucions fortes i una societat civil activa per evitar el col·lapse.
No fallen les persones, falla el sistema. La mayoría de hogares en exclusión trabajan o buscan empleo, estudian, se forman, pero chocan con barreras estructurales.
També lamenten que l'ingrés mínim vital només arriba al 35% de les persones de les Balears en situació de pobresa severa i que la renda mínima autonòmica, la RESOGA, gairebé ha desaparegut.
I la ministra Isabel Rodríguez diu que la llei d'habitatges limita els preus de lloguer i protegeix la pròrroga dels contractes. Així ho ha defensat a la sessió de control del Congrés, després que dimarts el Ministeri de Drets Socials publica que la revisió dels contractes de lloguer de Balears, que acaben l'any que ve i que es varen firmar fa 5 anys, podrien incrementar de mitjana 4.600 euros anuals.
Porque existe en España una ley, que es la ley de vivienda, que está limitando ya los precios de alquiler y que está protegiendo ya la prórroga de esos contratos. Los contratos no vencen a año natural, sino cuando uno los firma. Entonces, allí nos damos cuenta que gracias a esta ley, a la aplicación de zonas tensionadas, más de la mitad de los mismos se encuentran ya protegidos por esta herramienta.
I aquest fet podria afectar 70.000 persones que viuen en aquests habitatges. 8 i 10 minuts, la plataforma Airbnb retira més de 4.400 anuncis de lloguer vacacional que no tenien número de registre arran de la campanya d'inspecció del Consell de Mallorca contra l'oferta turística il·legal. Això suposa més de 20.000 places eliminades del mercat.
Així mateix, la plataforma Holidu ja només anuncia immobles legals en el seu web. La institució tanca la campanya d'estiu amb més de 3.000 actuacions, un 20% més que el 2024, de les quals més de 1.600 han estat a l'oferta il·legal. Les inspeccions s'iniciaren el passat 15 de maig i s'estan perllongant fins al 15 de novembre. El conseller insular de Turisme, José Marcial Rodríguez, ha fet balanç de les 1.659 actuacions realitzades.
De esta forma, el número de actuaciones contra la oferta ilegal se ha triplicado en esta campaña de verano si tomamos como referencia la campaña del año 23, manteniendo estable su cifra respecto de la campaña de l'any passat.
Rodríguez ha precisat que el principal motiu de sancions és la falta de llicència per executar l'activitat. També ha remarcat que l'augment d'actuacions es deu a les campanyes de sobreocupació sobre llits elevables i sobre el control de producte local en l'oferta legal, que suposa més càrrega de feina per la quantitat de documentació a gestionar.
I a Brussel·les s'ha aprovat per unanimitat el dictamen de la presidenta Marga Proens per un turisme sostenible. La responsable de l'executiu ha defensat que les illes serveixen d'exemple de sostenibilitat turística i resilient.
Sota el títol Per un turisme sostenible i resilient a la Unió Europea, estratègia de gestió equilibrada i adaptativa, i davant del pla del Comitè Europeu de les Regions, la presidenta assegura que el turisme no és el principal problema, sinó part de la solució, i ha defensat la necessitat de fer-lo compatible amb el confort dels residents.
En primer lugar, situa el bienestar ciudadano donde siempre debió estar, en el centro. Hoy Europa entiende que el turismo no puede medirse solo en llegadas ni en PIB. Este dictamen afirma algo que ya es inaplazable. El éxito turístico europeo debe medirse en el bienestar que genera, no en volumen. Y esta es una decisión política.
Passen 12 minuts a les 8.
Mans que cuiden, que sembren i que preparen cada infusió. Persones que a través de la feina treballen i cuiden la seva salut mental. Allà on siguis, sempre hi ha un moment d'estim. T'estim. Infusions ecològiques fetes a Mallorca amb amor. Per viure moments que et fan bé. T'estim-mallorca.com.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen. Que brillen. Que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Gairebé 180 persones migrants van entrar ahir de manera irregular a les Balears en 11 barques. Ha estat el cinquè dia de l'any amb més arribades. De fet, des de dimarts han estat més de 350 persones i per primera vegada s'ha utilitzat el nou mòdul d'acolliment provisional del Port de Palma, que està disponible des de la setmana passada i que té una capacitat de fins a 130 persones.
76 de les persones arribades ahir passen per aquest mòdul que acull les que han localitzat aquests darrers dies en aigües de Cabrera i de Mallorca, tot i que algunes volen quedar a les illes, la gran majoria viatjaran avui cap a València o cap a Barcelona i des d'allà continuaran el seu viatge per Europa. Aquest és el motiu pel qual s'ha instal·lat el centre d'acolliment temporal al port, perquè allà és on agafen el ferri cap a la península. Fins fa només uns mesos havien d'esperar a la intempèrie i ja fa un temps que es va decidir obrir l'estació marítima de nit perquè poguessin arrecerar-se. Ara ja es disposen d'aquest espai específic.
És la primera gran arribada de persones migrants a les Balears des que els mòduls d'acollida temporal del Port de Palma estan operatius. Aquests substitueixen des de fa més d'una setmana l'espai provisional a l'estació marítima. Anem en directe fins allà on s'hi ha desplaçat Cristina Bausà. Cristina, bon dia. En quina situació t'has trobat avui matí?
Bon dia, Ido. Quan he arribat ja m'he trobat amb algunes d'aquestes persones migrants que havien dormit en aquests mòduls que estan instal·lats just a davant de l'estació marítima número 2 del port de Palma, i en aquests moments podem veure una desena d'aquestes persones que són a l'exterior dels mòduls. Dir-vos que tots són homes joves i que fins fa uns minuts estàvem berenant. Hem pogut veure com alguns menjaven fruita, també suc, i res fa uns minuts també els han duit més menjar, com alguns entrepans i també algunes llaunes amb fruita, amb pinya, per exemple. Com us dèiem, som a l'exterior d'aquests mòduls, que, perquè bueno, podeu fer una idea, són carpes blanques que estan totalment tancades i que poden acollir fins a 120 persones. Durant el dia d'ahir, a Mallorca i a Cabrera varen arribar 70 persones migrants, i de diverses notícies han pogut parlar amb alguns d'ells, i així és com ens han explicat que han passat la nit.
Bien, bien.
Expliquen, a part de que l'han passada bé, com ens podia dir aquesta altra persona amb qui varen poder parlar, que quan varen arribar varen cridar a la Creu Roja perquè els havien dit que ells els cuidarien. De fet, asseguren que no els fa falta res, més que res, perquè cal recordar que aquí, en aquests mòduls d'acollida temporal, que igual que els que hi ha a Formentera i a Eivissa, els hi donen tots els recursos que necessiten aquesta primera assistència quan arriben a les illes. I aquest home és el que explicava precisament als companys, que explicava IB3 Notícia, que no els ha faltat de res, i a més ha afegit que Déu beneixi a les persones que els han atès, que en aquest cas són els treballadors de Creu Roja.
Gràcies, Cristina. I enguany han arribat més de 7.100 migrants a les Balears abans d'acabar aquest 2025. Ja són gairebé 1.300 més que en tot el 2024. Els experts avisen que la ruta migratòria algeriana podria cobrar encara més protagonisme en el futur. Ho diu l'Observatori de les Migracions de la Universitat. El motiu: altres rutes mediterrànies són ara més inaccessibles i la col·laboració amb Alger es pitjor. Ho explica David Abril, membre de l'Observatori.
És una ruta que se mantindrà, o fins i tot podríem intuir que podria créixer en funció del que s'acaba d'aprovar també a nivell de Unió Europea, no? Perquè si s'ha apostat per més de lo mateix, des del punt de vista tècnic, objectiu, científic, migracions en trànsit. És gent que passa per aquí però que no hi queda. Per tant, l'impacte és menor.
Margalida Capellà, directora de l'Observatori, avisa també dels discursos simplistes relacionats amb la migració.
Els focus l'estem posant amb els africans. Però no, estem parlant d'un discurs que no se basa en la realitat social i demogràfica. I per nosaltres és preocupant.
I en aquest context de crisi migratòria, Amnistia Internacional ha celebrat a Palma l'aniversari de la Declaració Universal de Drets Humans.
Consideren més necessari que mai reivindicar la vigència dels articles i implementar polítiques per resoldre mancances en relació a drets universals com l'habitatge, la no violència, la pena de mort i la llibertat d'expressió. Aquest dimecres s'ha celebrat una concentració a la plaça d'Espanya. Agustí Aguirre Bengoa, activista d'Amnistia Internacional, i Carlos Martín, portaveu d'Amnistia a les Balears.
Commemorar i, segon, reivindicar, perquè la Declaració Universal de Drets Humans té molt de punts que són molt actuals.
Hi ha hagut una ciutadania balear, mallorquina, que va dir no, que ens va fer arribar aquesta situació que vam traslladar a la delegació de govern, al govern balear, i que hi ha hagut una resposta que avui en dia ens permet comptar a uns equipaments, uns recursos, perquè aquestes persones tinguin l'atenció mínima que ens dignifica a nosaltres.
Escoltau l'Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
8 i 18 minuts, la jutge s'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home que va atacar amb un ganivet la seva exparella la matinada del 30 de novembre a Costitx.
La víctima i l'agressor varen ser ingressats a Son Espases, ella amb ferides greus causades per aquest home i ell perquè es va autolesionar. Diumenge passat, aquest home de 34 anys va ser enviat a la presó després d'haver rebut l'alta hospitalària.
I ha quedat vist per a sentència el judici contra un pare acusat d'agredir i abusar sexualment de la seva filla durant 10 anys. La fiscalia demana 34 anys de presó i 15.000 euros. euros per la víctima. L'acusat ha estat el darrer a declarar i ha negat tots els càrrecs que ha atribuït a una revenja de la mare i de la pròpia Nina.
Un informe dels serveis socials, però, ha estat contundent. Li dona la credibilitat al testimoni de la menor, que manté que va ser abusada i agredida sexualment per son pare des que tenia 4 anys. La família de l'home també ha declarat aquest dimecres per exonerar-lo de qualsevol comportament anormal. L'home s'enfronta a una pena de més de 30 anys de presó per un fets que, segons l'escrit d'acusació, haurien passat el 2010, quan la Nina tenia només 4 anys, com dèiem, i fins al 2021, quan la família va presentar una denúncia davant la Policia Nacional. El 2022, l'any següent, ja va ser condemnat per lesions a la seva filla, però ara mateix es troba en llibertat.
Ingressa a la presó provisional comunicada i sense fiança l'acusat de matar la seva parella d'una pallissa a Catarroja. El magistrat ha adoptat aquesta decisió després de la mort de la víctima de 50 anys a l'hospital on va ingressar fa 3 dies a l'UCI.
El jutge li atribueix la presumpta comissió d'un delicte d'homicidi i un delicte de maltractament habitual. L'home de 43 anys va passar dimarts a disposició judicial i havia quedat en llibertat amb mesures cautelars. Recordem que el 016 és el número d'atenció a les víctimes per violència de gènere. Està operatiu les 24 hores del dia. No deixa rastre la factura, però sí que s'ha d'esborrar del registre de telefonades.
De confirmar-se, seria la víctima 46 en mans de la seva parella o exparella, la 1.341 des de l'any 2003, i se suma a les 4 víctimes confirmades el desembre d'enguany. I de la política, després de no haver pogut aprovar uns nous pressupostos, Govern i PP tancaran l'any amb un acord amb Vox, ja que en el darrer ple del 2025 el Parlament validarà el decret de projectes estratègics acordat entre les dues formacions. En la tradicional Copa de Nadal que ofereix la Cambra Autonòmica, la premsa, els portavous han fet balanç de l'actual exercici. Marta Puyalto.
El PP presumeix d'estabilitat, assegura que, malgrat la seva minoria parlamentària, ha estat capaç d'aprovar lleis i decrets a diferència del govern espanyol. Per Vox, enguany s'ha demostrat que gràcies a aquesta formació el canvi és real. Són Sebastià Sagreres i Manola Canyades.
Davant el fum, davant el renou, davant la voluntat que tindrien els grups polítics de l'esquerra de que hi hagués bloqueig i de que hi hagués inestabilitat, aquí hi ha una realitat. I és que el govern de Marga Provenç té estabilitat, va aprovant qualsevol iniciativa que se proposa i que té un pressupost que permet arribar en el final de la legislatura.
Se ha demostrado este año que ha sido crucial para los ciudadanos de Baleares que donde está Vox hay un cambio real. Que no hemos venido aquí a mantenernos en un sillón, sino a cambiar las cosas.
Per part de l'oposició, els socialistes asseguren que el govern és més dèbil, més fluix i està més limitat que mai. Per més per Mallorca i més per Menorca, l'any acaba pitjor del que va començar perquè el govern de Marga Proens no ha sabut resoldre els principals problemes de la ciutadania, com ara l'accés a l'habitatge. Són Marc Pons, Lluïsa Pesteguia i Josep Castells.
En aquest Parlament només s'aprova allò que vol Vox, quan vol Vox i en les condicions que vol Vox. No quan ho vol el govern, en les condicions del govern i de la manera que ho demana el govern.
Són serveis públics menys dotats i amb més necessitats i, per tant, aquest any ha estat un any perdut i en els que només han guanyat els qui sempre guanyen quan governa el Partit Popular, els promotors immobiliaris i els grans hotelers.
Cap dels grans problemes que tenen les Illes Balears, ni habitatge, ni salut, ni connectivitat aèria, saturació turística, no hi ha hagut cap mena de política que hagi suposat un punt d'inflexió amb aquests temes. És a dir, continuen igual de malament que estaven, no? Per tant, una valoració molt negativa.
En el seu discurs a la premsa, el president del Parlament, Gabriel Lecent, ha animat els periodistes a rebel·lar-se contra el descrèdit i a no caure davant la pressió del poder.
I l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, i l'expresident de la Societat Espanyola de Participacions Industrials i exalcàrrec de la Junta d'Andalusia, Vicente Fernández, han passat la primera nit al calabós. Ahir, agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil els varen detenir a Tres Cantos a Madrid per presumptes irregularitats en contractacions públiques. És un cas que dirigeix l'Audiència Nacional i en què també hi participa la Fiscalia Anticorrupció.
Es tracta d'una notícia que afecta de ple la política estatal. Mentre que els socialistes es desmarquen de Díez, el Partit Popular diu que aquest pas, diuen, les presons quedaran petites. Són la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, i la de la Popular al Congrés, Esther Muñoz.
Como ya saben todos ustedes, no es militante del Partido Socialista y respetamos a la justicia y es el tiempo de la justicia.
Yo cada vez que escucho a Pedro Sánchez decir que va a aguantar hasta 2027, pues con el ritmo de escándalos que llevamos, yo creo que en 2027 del Partido Socialista no van a quedar ni las raspas. Y al ritmo de detenciones de socialistas o exsocialistas, probablemente las cárceles se queden pequeñas.
El cas està sota secret de sumari.
Operació que es du a terme quan han conegut que José Tomé dimiteix com a president de la Diputació de Lugo ran d'unes denúncies per assetjament, però no entrega l'acte. Això després que sis dones l'han denunciat per presumpte assetjament sexual a través del canal intern del PSOE. El fins ara secretari general del partit a la província de Lugo ha negat les acusacions i no deixarà la valia de Monforte.
Presentarei a miña dimisión voluntaria para non perjudicar a institución provincial como presidente da Diputación e desarrollar así mellor a miña defensa.
Son ara les 8:25 minuts, anem amb els esports.
Informatiu Matí. Esports.
I començant parlant de la cita històrica de l'Atlètic Balears a la Copa del Rei, que té un canvi d'horari i també de dia. Miqui Tous, bon dia de nou.
Bon dia, sí. Finalment els balearicos rebran l'Atlètic de Madrid a l'estadi Balear dimecres, dia 17 de desembre, a les 7 de l'hora baixa. Inicialment, aquest duel de 16 anys de final s'havia de disputar dijous, dia 18, a les 9 del vespre, però la Federació Espanyola, argumentant motius televisius, ha ratificat aquesta decisió. Per cert, les entrades ja estan a la venda. Des d'ahir, l'entrada per als abonats té un preu de 25 euros i a la graderia visitant el preu és de 50 euros. És el director esportiu de l'Atlètic Balears, Marc Julià.
La veritat que hi ha hagut un ritme de venda d'entrades tant online com físiques, personals, molt gros aquí a l'estadi i estem bastant contents i bueno, crec que serà el que ens cercàvem, no? Que era que sigui una festa per balearicos, una festa per futbol balear i disfrutar tots. Ja tots els abonats i sempre reservant el seu asiento fins a divendres, divendres 12 a les 7, molt important això, la reserva de l'asseient.
El club mallorquí espera unes 5.000 persones dimecres a l'estadi Balear.
La grada supletòria tindrà al voltant de 1.000 persones. Nosaltres esperam ple, la veritat, esperam, i per lo que veig de ritme d'entrades, pues no m'estranyaria gens que arribem a els 5.000 espectadors, que és un poc el que ens hem parlat d'aforament per aquest partit.
Per tant, aquesta eliminatòria de 16 anys de final de la Copa del Rei queda així pels representants balears. El Mallorca jugarà dimarts a les 7 al camp del Deportivo de la Corunya i l'Atlètic Balears ho farà un dia després. Dimecres també a les 7 a l'Estadi Balear contra l'Atlètic de Madrid. Els dos partits els podreu seguir en directe per aquesta casa, per IB3 Ràdio. I pel que fa al Mallorca, el seu director de negocis, Alfonso Díaz, reconeix que espera molt més de l'equip i ha deixat clar que la direcció esportiva fa feina per intentar reforçar la plantilla en el mercat d'hivern.
Pues siempre somos ambiciosos, ¿no? Desde que empezamos la liga, queremos estar más arriba. No ha sido buen comienzo, pero bueno, tenemos que seguir ahí peleando y tratando de sacar, ¿no? Sacar los partidos adelante. En la parte deportiva siempre está trabajando, ¿no? El departamento de scouting está siempre viendo el mercado, viendo opciones y si hay alguna oportunidad, como siempre, ¿no? Los mercados, tanto verano como invierno, pues a ver si hay que añadir algo al equipo.
Y Alfonso Díaz demana que el equipo es faci fort a casa, a Son Moix.
Nuestra realidad ahora mismo es que estamos ahí abajo, ¿no? Pues hay que asumirlo y tratar de sacarlo adelante, que lo vamos a sacar seguro. Estoy seguro, en casa estamos bien, no han salido algunos resultados, pero en los partidos en casa yo creo que tenemos que hacernos fuerte y sacar alguna cosa, algún partido fuera, pero yo creo que vamos a sacarlo adelante, estamos bien y bueno, vamos a acabar esta primera vuelta.
I per fer-se forts a casa, tot passa per guanyar dissabte contra l'Elx. A Don Prats avisa del perill del conjunt alacantí.
Juguen molt bé, sí que és veritat que és equip de revelació, però que si guanyem ens posaran molt a prop d'ells, que al final està molt, molt estret tot i bueno, hem d'intentar pues, treure els tres punts com siguin a casa, amb la nostra gent, que al final tots aquests anys i aquest any ens pues, estan apoyant en el màxim i la veritat que és d'agrair. No?
I de la cita de dissabte a les 4 i quarta Son Moix també n'ha parlat el capità de l'Elx, el mallorquí Pedro Vigas.
Sabemos que es un equipo muy duro, un equipo muy fuerte, que probablemente no está en la posición que le gustaría estar ni teniendo los resultados que le gustaría tener, pero que no va a poner las cosas fáciles y bueno, creo que tenemos armas suficientes como para hacerles daño, para ir allí, intentar llevar el peso del partido.
I a la Champions el Madrid va perdre per 1-2 contra el Manchester City, una derrota que deixa molt tocat al seu entrenador, Xavi Alonso.
Hoy no tengo nada que reprochar, agradezco mucho la actitud, el día a día con los jugadores y hay que seguir. Esto pues, es la Champions, evidentemente queríamos. El momento por los resultados en este noviembre y diciembre pues, no es lo bueno que queremos. Somos críticos, somos autoexigentes, entendemos a la gente, pero tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir creyendo que pasará, porque todo pasa y estoy convencido de que podemos hacerlo.
També ahir derrota per 2-3 del Villarreal contra el Copenhague, encara no ha guanyat cap partit aquesta edició de la Champions, el submarí groguet, i empat a 0 a Sant Mamés entre l'Atlètic Club i el PSG.
Gràcies, Miqui. Arribam a les 8:30.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I repassem ara quines seran les claus d'avui dijous. La vaga de metges contra la reforma de l'Estatut Marc proposada pel Ministeri de Sanitat arriba avui a la cua d'unes aturades que, segons el Sindicat Mèdic a les Balears, han secundat el 85% dels professionals dels hospitals i un 70% de l'atenció primària.
De moment, la vaga ha obligat a anul·lar 170 operacions i 5.700 consultes hospitalàries. I coincidint amb aquest tercer dia de vaga, avui el Ministeri de Sanitat es reuneix a les 11 amb els sindicats convocants per mirar d'acostar postura.
Estaran pendents d'aquesta trobada. I un de cada 5 balears viu en situació d'exclusió social. Això significa que 233.000 residents estan atrapats en processos de vulnerabilitat, segons un estudi de la Fundació FOES, entitat fundada per Càritas.
El major factor de desigualtat és l'habitatge. A l'arxipèlag hi ha 46.000 persones que destinen tants de recursos a pagar l'habitatge i els seus subministraments que una vegada ho han pagat tot, queden per davall de la pobresa severa.
I a les 8:45 minuts serà el torn de la informació de cada illa amb les desconnexions insulars. A Menorca, Mó reunirà amb el Ministeri perquè s'impliqui econòmicament en el manteniment del penya-segat del port. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La trobada està prevista per la setmana que ve. Les esllavissades de divendres passat obliguen a una actuació d'urgència i s'avalua també la instal·lació de sensors per si hi ha cap més moviment al penyal que pugui suposar un perill. A conseqüència del despreniment, la fàbrica de Ginxuriguer aturarà la producció de la planta almenys durant les pròximes 4 setmanes.
I a Mallorca s'ha esfondrat un dels murs de la torre medieval situada al costat del baluart de Sant Pere de Palma. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia, es tracta d'una torre que data del segle XVI i que està fonamentada sobre una construcció anterior d'època islàmica integrada després en el tancament del baluart. Arca demana que s'actuï d'immediat i l'Ajuntament ja n'avalua els danys.
I la Guàrdia Civil i la policia local de Sant Josep cerquen un conductor que va fugir després d'atropellar una dona que circulava en bicicleta. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. La dona de 25 anys roman ingressada a l'UCI de la Policlínica del Roser en estat greu. Va ser atropellada dimarts a la tarda a la carretera de Calaterida per un cotxe que va fugir.
I avui també parlem de migració. Gairebé 180 persones varen arribar ahir a les Balears en 11 barques i per primera vegada s'ha emprat el nou mòdul d'acolliment provisional del Port de Palma, que està disponible des de la setmana passada i que té una capacitat màxima de fins a 130 persones.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I saludam Alfonso Rodríguez, que és el delegat del govern espanyol a les Balears. Bon dia, senyor Rodríguez.
Hola, molt bon dia, què tal?
Com dèiem, per primera vegada s'ha emprat el nou mòdul d'atenció temporal als migrants instal·lat a l'aeroport de Palma. Quin és el funcionament d'aquestes instal·lacions?
Sí, aquestes instal·lacions al port de Palma, com al port de Formentera i el d'Eivissa, són instal·lacions que el que cerquen és donar una acollida temporal de migrants en trànsit, una nit tal vegada o unes hores, per tal de que puguin estar a cobert, puguin tenir també connexió electrònica per a un mòbil, puguin estar allà dormint i també ser atesos per la Creu Roja que els hi dona de menjar i els hi fa també l'atenció sanitària i que correspon. Per tant, són instal·lacions que complementen les instal·lacions que tenien i que ens hacien molta falta, perquè necessitaven donar aquesta capacitat d'atenció digna a una migració que ve en trànsit, però que passa unes hores amb nosaltres i que els hem d'acollir de la millor manera possible.
Clar, precisament parlant d'aquest temps, quin és aquest temps que es preveu que estiguin els migrants una vegada arriben en barca en aquestes instal·lacions?
Sí, el que han de señalar és que aquestes instal·lacions no són instal·lacions d'acollida permanent, són instal·lacions per tal de que aquests migrants que una vegada han passat per el CATE de Son Tous i que, per tant, la Policia Nacional ha fet el seu tràmit administratiu, com que normalment van cap al port per agafar un ferri i continuar el seu viatge migratori, no hagin d'esperar al port de Palma, allí a la intempèrie, durant de vegades una nit, inclús de vegades dues nits, depenent també de les connexions que hi hagi de ferri. Per tant, són instal·lacions que serveixen per això, per donar una acollida molt temporal d'unes hores o d'una nit o d'un dia per acollir-los de manera digna i oferir-los el dinar i el sopar i també un llit per tal de poder dormir amb banys, amb dutxes i amb espais suficients per tal d'estar ahí de la manera més digna possible.
Els mòduls situats al moll de Botafoc, a Eivissa i al port de la Sabina de Formentera ja fa dies també que estan en funcionament i que acullen migrants. Com ho valoreu fins ara?
Pensant que eren instal·lacions absolutament necessàries i que el funcionament està sent força positiu, perquè el mòdul de Formentera és més per una custòdia de la Guàrdia Civil mentre s'esperen a agafar el ferri que els hi du al port d'Eivissa, i el d'Eivissa està just al costat de l'antiga estació marítima, allà on fa feina Policia Nacional per a tota la tramitació administrativa, i pràcticament aferrat a ell aquest mòdul de 500 metres quadrats de Creu Roja per a aquesta atenció humanitària de la que xerraven. En el cas del Port de Palma estem xerrant de pràcticament 600 metres quadrats i amb unes instal·lacions més que dignes.
Dèiem a l'inici que gairebé 180 persones varen arribar ahir a les Balears en 11 barques. No sé si teniu coneixement de més arribades aquestes darreres hores.
No, en principi les dades són aquestes. El dimarts van arribar 10 pateres amb 171 persones, ahir dimecres 11 pateres amb 178 persones, per tant, un total de 21 pateres amb 349 migrants i pràcticament més de la meitat, el 52%, van arribar a Mallorca i el 45% a Formentera i una pastera que va arribar a Eivissa. L'origen dels migrants és un 57% magrebí i un 43% subsaharià. Per tant, són les dades que tenim i és el que se ve produint cada X setmanes, que s'agrupa en 2-3 dies aprofitant una mà molt plana, un estat de la mà molt favorable per ells mateixos, però no arriscar tant, evidentment, la pròpia vida en aquest trajecte des del nord d'Argèlia fins a les nostres illes, i són 2-3 dies en els que els serveis d'acollida, els serveis de salvament, de Guàrdia Civil, de policia, de Creu Roja, tots els serveis se tensionen però donen resposta a puntes d'arribada com les que estan visquent ara.
Enguany hi ha hagut 1.300 arribades de migrants, més que en tot l'any passat. Senyor Rodríguez, a què vinculeu aquest increment?
La migració és un fenomen que és molt canviant. La veritat és que l'increment d'enguany de 2025, que ara, a hores d'ara tenim unes dades de més de 7.111 migrants que van arribar, i l'any passat van ser prop de 6.000, és un increment significatiu, però no és un increment com el que van patir l'any passat, que va ser un increment excessiu d'un 180%, pràcticament. La migració, ja l'he dit, que respon a molt de fenòmenos que són molt variables, normalment dels països d'orígens que tenen dificultats, guerres, fam, persecucions, i que són migrants que duen de vegades mesos o inclús un any de trànsit també des de el centre d'Àfrica, i que cerquen les costes argelianes per tal d'arribar a Europa i continuar el seu viatge migratori. Balears és una de les zones allà on estan entrant aquests migrants, però no és la zona d'entrada majoritària, com se diu normalment per part del propi govern balear, sinó que continua sent Canàries amb més de 7.000 migrants que han arribat enguany. Per tant, aquest fenomen ho hem de tractar des d'un punt de vista de frontera sud-europea, que ha d'atendre aquest fenomen migratori i que ha de comprendre que hi ha un efecte sortida d'aquestes persones que cerquen un futur que els garanteixi una miqueta una vida digna.
I les Balears, però, poden assumir aquest repte amb els recursos actuals?
Nosaltres estem donant sortida en aquests reptes. Hem millorat molt els recursos de salvament marítim. Durant tot l'estiu hem millorat molt també els reforços de Guàrdia Civil i Policia Nacional. Les infraestructures que tenim en l'esport de Formentera, d'Eivissa i de Palma són infraestructures noves. Hi ha un nou contracte amb Creu Roja per tal de fer aquest tractament humanitari i sanitari que els hi fan de primera arribada. Per tant, estem donant resposta des de les competències que són pròpies del govern d'Espanya. I la veritat és que pràcticament més del 90% d'aquests migrants que arriben o bé agafen un circuit humanitari de Creu Roja, o si són migrants vulnerables als que els hem d'atendre de manera específica per part de Creu Roja en centres de la península i van allà als ports de Barcelona, de Dénia, de València, agafant ferri aquí i per atendre'ls i acollir-los allà a centres de gestionats per Creu Roja, o continua amb tu propi el seu viatge migratori cap a unes altres destinacions europees.
I ja per acabar, li volia demanar, senyor Rodríguez, sobre l'Agència Europea de Guardacostes Frontex, continua fent suport aeri al govern espanyol amb el salvament de migrants? Creieu que s'hauria de demanar un major desplegament de Frontex?
Sí, nosaltres, com ja ho vàrem comentar, el govern d'Espanya va demanar a Frontex un desplegament de la vigilància aèria a la zona del mar Balear amb Argèlia, i és el que se fa des del febrer de l'any d'enguany, de l'any 25. Ha fet molt de serveis i continua fent-los. Per tant, ja dependrà de les pròpies forces i cossos de seguretat i de la pròpia decisió del Ministeri d'Interior si s'ha de demanar o no més estructura de Frontex al Mediterrani Occidental, que és allà on està fent feina i que ara s'havia de volcar una miqueta més al que era el flux migratori cap a Balears. El que sí que es demana és que segurament la millor feina que podia fer Frontex seria l'actuació en origen per tal de lluitar contra aquestes màfies que trafiquen en la desesperació de persones que cercen un futur millor.
Però bé, avui, just en la setmana en què ha hagut un increment d'arribada de migrants en barques a les costes de les Illes i també quan s'ha posat ja en marxa el nou mòdul d'acolliment provisional del port de Palma, em volgo parlar amb Alfonso Rodríguez, el delegat del govern espanyol a les Balears. Gràcies per haver estat a l'informatiu Matí en directe.
Gràcies a vostès, com sempre.
Són ara les 8:41 minuts, fem una pausa.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar, espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible. Govern de les Illes Balears.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I repassem ara altres qüestions. A l'actualitat estatal internacional, el Congrés dels Diputats ha suspès els drets parlamentaris a José Luis Ábalos, que ja no podrà votar des de la presó. Ho ha decidit la mesa de la Cambra Baixa després de confirmar-se el seu processament per part del Tribunal Suprem.
Ábalos no podrà percebre retribucions ni participar en votacions fins que resolgui la seva situació. Els magistrats consideren que el quadre indiciari és sòlid i robust, també el de Coldo García i el del presumpte comissionista de la trama, Víctor Deldama, pel delicte d'organització criminal, també suborn i malversació.
I la Generalitat de Catalunya vol reduir a la meitat la població de senglars, que oscil·la entre els 125.000 i els 180.000 exemplars. Per fer-ho, crearan una mesa per abordar mesures destinades a augmentar les captures.
El grup d'experts que està analitzant l'origen del brot de pesta porcina africana presentarà un primer informe la setmana que ve, en el qual s'estudiarà si unes obres pròximes a les instal·lacions del CRESA han tingut alguna relació.
I de la crònica internacional, aquesta matinada l'opositora veneçolana i Premi Nobel de la Pau, Maria Corina Machado, ha arribat a Oslo i allà està rebuda així pels seus seguidors. Senyora, viva! Machado no va ser temps d'arribar a la capital noruega per recollir el guardó. Va fer la seva filla en el seu nom. Recorda'm que ha estat un any en la clandestinitat i que va sortir de Venezuela d'amagat. Una vegada a Oslo, aquesta matinada ha sortit al balcó de l'hotel on s'allotja per saludar els seus seguidors i s'ha produït aquest moment. Han cantat junts l'himne de Venezuela.
I ella, visiblement emocionada i amb la mà al pit, hores abans, Ana Corina Sosa, la seva filla, havia recollit el Premi Nobel de la Pau 2025.
This reason, the cause of Venezuela, transcends our borders.
La filla de Machado ha expressat la seva profunda gratitud pel guardó i ha afirmat que gràcies a aquest reconeixement la lluita de tot el poble per la veritat, la llibertat, la democràcia i la pau està reconeguda a tot el món. També ha dit que l'opositora vol viure en una Venezuela lliure i que mai desistirà d'aquest desig.
I tot això quan s'eleva un dia més la tensió entre els Estats Units i Venezuela, tropes nord-americanes han interceptat i han confiscat un petrolier davant les costes del país sud-americà.
L'operació militar forma part del desplegament naval que Washington manté des de l'agost. El mar Carib Caracas diu que la intercepció és un robatori descarat i assegura que ho denunciarà com a greu crim internacional.
I tot això quan Donald Trump ha insistit en la seva retòrica hostil cap a països d'Amèrica del Sud, no només de Venezuela, i diu que després del president venezolà Nicolás Maduro, el colombià Gustavo Petro serà el pròxim.
Or he'll be next. He'll be next too. And I hope he's listening. He's going to be next.
Assegura que a Colòmbia es produeix molta de droga que s'acaba comercialitzant als Estats Units.
I Trump assegura que el govern venezolà col·labora amb el tràfic de drogues i d'aquesta manera justifica les intervencions i l'enfonsament dels vaixells i ara utilitza també una retòrica similar en Colòmbia. Però Petro diu, en tot cas, que els Estats Units haurien de col·laborar amb Bogotà perquè Colòmbia és un dels països amb més experiència en la lluita contra el narcotràfic.
8:45 minuts, continua la informació a IB3 Ràdio.
Tres Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. Un dels murs de la torre medieval situada al costat del baluard de Sant Pere de Palma s'ha esfondrat. Es tracta d'una torre que data del segle XVI i que està fonamentada sobre una construcció anterior d'època islàmica integrada després en el tancament del baluard. Arca demana que s'actuï d'immediat i l'Ajuntament ja n'avalua els danys. Tot d'una en parlam. Abans, però, volem saber com circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Bon dia. Pues ja millor, ja queden menys retencions a l'autopista de Inca. Encara queda algo de circulació lenta a l'altura de Santa Maria, però poca cosa. També a l'entrada de les Perimeres de Son Castelló, des de Son Clavera fins a l'arribada a la via de cintura, hi trobaran algo de circulació lenta en sentit Palma a la via de cintura. També retencions, les habituals, a la sortida cap a Rafal i també cap a l'esquerrer d'Aragó. En sentit Andrats, a la carretera de Manacor, demanant precaució, ja que estan començat ja a fer obres en sentit creixent a l'altura de Son Morro, on trobaran el carril dret ocupat, però no hi ha molta retenció en les puntes. Tot per el moment, molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
La llum, la mà, la tramuntana, el mercat del poble, fora vila, el silenci de migjorn, Mallorca, és ca nostra. I la volem neta, tranquil·la, plena de vida. La volem com l'hem estimada sempre. És responsabilitat de tots, dels que hi som i dels que arriben. Cuidem Mallorca, cuidem ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, la torre medieval situada al costat del baluard de Sant Pere de Palma ha patit un esfondrament d'un dels murs. Arca demana una resposta immediata per part del Consell i de l'Ajuntament. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Segons l'associació Arca, es tracta d'un esfondrament gravíssim que ha afectat la torre medieval que data del segle XVI i que està fonamentada sobre una construcció anterior d'època islàmica integrada després. L'associació ha manifestat la seva indignació, ja que fa anys que exigeixen la restauració d'aquest bé històric tant al Consell de Mallorca com a l'Ajuntament de Palma. Pere Ollers es reconeix que ja ho havien advertit.
lamentablement, doncs veiem que efectivament la pèrdua de material de la torre va a més. Per tant, el perill de destrucció d'aquest element patrimonial és imminent. Nosaltres el que demanem a l'Ajuntament és que prengui determinacions ràpides. És a dir, això és un tema d'emergència. S'ha d'actuar d'urgència. No se pot esperar a tenir el gran projecte d'intervenció arqueològica o d'intervenció arquitectònica que fa anys que ho demanem.
Precisament, la regidora portavou de l'Ajuntament, Mercedes Celeste, ha confirmat que un tècnic municipal ha visitat la zona per avaluar-ne els danys. Celeste ha explicat que, segons l'informe que faci, s'actuarà d'una manera o una altra. El que ha volgut destacar és que, en general, la remodelació de la murada que s'està duent a terme és complicada i que s'ha de fer amb rigorositat.
No és una feina fàcil, són uns estudis i uns projectes complicats, doncs és un tema que afecta lògicament una part de la murada molt important i que no es pot fer més que seguint rigorosament totes les pautes per conservar-la i tenir cura d'ella el millor possible.
Seguim a Palma perquè prop d'un centenar de persones s'han manifestat avui matí per aturar la tala dels arbres Vellombra de la plaça Llorenç Villalonga a Calatrava. Han presentat un contenciós administratiu per impedir-ho mentre l'Ajuntament s'empara en criteris de seguretat pel risc de caiguda. Caterina Beny, bon dia. Quin és l'argumentari? Sembla que no tenim aquesta comunicació amb la nostra companya Caterina Beny, intentarem recuperar-la en els pròxims minuts. Mentrestant, també és notícia que l'Ajuntament de Palma ha constituït el jurat perquè triarà el projecte del nou centre multiservei de Pere Grau. Situat als antics cinemes Metropolitan, aquest espai municipal serà el més gran de ciutat i acollirà un centre de salut, una escoleta pública, aparcaments, un centre de dia, un casal de barri i una nova comissaria de policia, entre d'altres serveis.
La regidora portavou, Mercedes Celeste, ha explicat que es dona així resposta a una demanda històrica del barri. El jurat estarà precedit pel batlle Jaime Martínez amb la col·laboració de tècnics municipals, arquitectes i representants veïnals. Tots triaran el projecte guanyador per fer realitat aquest nou espai en un concurs públic que triarà la millor proposta. Cort ja ha previst 55.000 euros en premis, 25.000 per guanyador i 15.000 per l'empresa que quedi en segon i tercer lloc. L'objectiu és licitar les obres l'any que ve.
Després d'anys d'espera, Pere Grau tindrà el centre de serveis que es mereix, serà, a més, el més gran de ciutat i continuarem treballant per incorporar també, a més, l'edifici de la Sagrada Família en aquest projecte.
8:51 minuts, més qüestions. Continua la polèmica per la construcció del segon cable elèctric fins a Alcúdia. La plataforma ANACA dels veïnats afectats pel nou traçat assegura que el trajecte per la ferradura ja no té justificació.
En un comunicat afirmen que després de l'anunci del tancament de la central d'esmorterar el 2028 ja no hi ha cap limitació tècnica per emprar aquest corredor. També desmenteixen els possibles efectes sobre la Posidònia.
I el Comitè Nacional d'Europa n'ha reunit a Madrid l'equip d'arquitectes guanyador del projecte per rehabilitar el sindicat de Felanitx.
Són un equip de 5 joves arquitectes, 2 d'ells mallorquins, que han dissenyat el futur de l'emblemàtic immoble. La trobada, que ha ajuntat altres 8 equips guardonats en el concurs European, ha comptat també amb l'assistència del president del Consell de Mallorca, institució que, juntament amb el govern i l'Ajuntament de Felanitx, han impulsat el projecte de rehabilitació a Sant Llorenç Galmés.
Un projecte titulat Reviure el sindicat de Felanitx. Un projecte que ha estat guanyador dins més de 30 projectes que se varen presentar per poder dur a terme aquesta rehabilitació. Per tant, estem molt satisfets de poder dir que aquesta segona vida en el sindicat de Felanitx s'apropa i arribarà el dia en què començaran les obres tan esperades.
I el ple del Consell de Mallorca aprovarà avui de manera definitiva la protecció de les neules escalades, aquests discs de paper finíssim retallats amb paciència i creativitat que decoren esglésies, carrers i cases durant aquestes festes.
Ja s'han fet moltes passes per garantir-ne la continuïtat. El Consell va aprovar per unanimitat la seva protecció com a bé d'interès cultural i material. Un reconeixement que posa en valor segles de tradició, artesania i identitat. Antònia Roca és la vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni.
El que protegim amb aquest patrimoni material és la tècnica. És una tècnica, és una vivència, és una experiència que forma part de la nostra, de les nostres arrels, no? I que mos identifica.
I ho dèiem abans, ara sí tenim aquesta comunicació amb la nostra companya Caterina Veny per saber què ha passat en aquesta manifestació de prop d'un centenar de persones a la plaça Llorenç Villalonga de Sa Calatrava per aturar la tala dels arbres. Veia ombra, Caterina Veny, bon dia.
Bon dia. Els manifestants s'han concentrat molt prest a les 7 del dematí de manera simbòlica. Us puc contar que han fet una cadena humana tot encerclant els arbres, motiu de conflicte, i després d'una lectura de manifest s'han acomiadat amb aplaudiments. L'advocat de l'Associació Balear de l'Arbre, Mariano Reaño, ha anunciat contenciós administratiu. Escoltam l'advocat i una de les manifestants.
Hem presentat un recurs contenciós administratiu, hem demanat mesures cautelaríssimes per tal d'aturar la tala. L'Associació de Veïnats va demanar a l'Ajuntament els informes que justifiquen la tala i no els han proporcionat.
Jo no som biòloga ni som experta, però el que estan demanant és que si se fa un anàlisi, hi ha 17 arbres o 16 que se feinen els 17 i se tallin o se sanin els que estiguin malament, però no els 17.
Recordem que fa prop d'un any un jutge ordenava la suspensió cautelar de la tala d'arbres vella ombra i acceptava així la sol·licitud de l'associació. Avui fons de cort ho han confirmat.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són ara les 8:55. Continuem a l'informatiu matí amb la cultura. Sona Robin Iniesta, com ho està fent des d'ahir, quan vàrem conèixer la seva mort, perquè un dels seus fans declarats, l'escriptor Lorenzo Silva, és ara el nostre protagonista. Hem parlat amb ell, Sandra Martínez. Bon dia.
Bon dia.
Aprofitant el seu pas per Palma per inaugurar la universitat, un seminari sobre literatura i dret.
Sí, aquesta era la previsió, però abans Silva va haver de preparar l'obituari sobre l'artista que li acabava d'encarregar el diari On Col·labora i que no va dubtar en qualificar com el músic popular més important dels darrers anys. Però és impossible trobar-te davant d'un dels creadors més reconeguts dels darrers anys, un referent de la literatura espanyola, sobretot la novel·la negra, gràcies als guàrdies civils Chamorro i Bevilacqua, i no parlar del procés de creació i també del pas del temps, on creu Silva el més important és la fidelitat a un mateix.
Esa forma de estar en el mundo, que creo que es lo principal que tiene un escritor y algo a lo que tienes que intentar mantenerte leal. Naturalmente que la experiencia cambia tu percepción de algunas cosas, puede delinear o cincelar tus ideas, pero creo que es importante mantener esa mirada, porque esa mirada es verdadera. Esa mirada no proviene del cálculo, no proviene de la conveniencia, no proviene del interés, no proviene del éxito o del fracaso. Esa memoria, esa mirada que uno tiene con 18 años es de verdad. I esa verdad hay que procurar no perderla.
I dèiem que Silva era Palma per aquest seminari sobre literatura i dret, un binomi estrany a priori, però que per l'escriptor és molt beneficiós per les dues bandes.
La literatura puede ayudar a los juristas a ser mejores juristas, por ejemplo, a escribir mejor, a hablar mejor, a comunicar mejor, a precisar mejor sus argumentos y su discurso, del mismo modo que también creo que el conocimiento del derecho puede enriquecer a un novelista. A mí, personalmente, me ha enriquecido.
Columnista, home informàtic, no vol opinar de res sense saber-ne, té molt clara per una cosa, que la societat espanyola no es mereix la crispació i la polarització que ho està esquitxant tot.
Una mayor capacidad de análisis, una mayor variedad en la apreciación. Se merecería que, no sé, que hubiera más grises, ¿no? Que alguien pudiera decir, pues esto que han hecho los míos no me termina de convencer del todo. O esto que han hecho esos que no son los míos, a lo mejor algo de razón tiene. Echo un poco en falta eso. Me agobia esta realidad hipermilitante.
I per això que dèiem que ell no vol opinar si no està prou informat, s'ha reservat l'opinió sobre la sentència del fiscal general. Diu que encara no ha tingut temps de llegir-la, tot i que està segur que no la compartirà al 100%. També té clar, diu, que no dirà cap animalada. L'han fet els millors juristes, molts dels quals, apunta, són coneguts seus.
Se nota des de l'altre costat, de l'altre punta de la taula.
I això és tot, és el títol del primer llarga durada de la nova veu del pop d'autor de Mallorca, Julià Parera, que es publicarà aquest dissabte.
Sí, i això que està sonant, Anam i Venint, és un dels temes d'aquest treball que l'artista ha anat avançant poc a poc durant els darrers 2 anys, tema a tema. El disc recopila aquestes cançons, però també n'afegeix de noves interpretacions on l'acompanya principalment Adrià Fiol. Després de la publicació d'aquest disc, com dèiem, a partir de dissabte, Parera està ja fent feina en la presentació en directe d'aquest treball.
Tu i jo anem i venim, lo que tu te vagi bé, me va bé, i els dies que coincidim me fan...
Amb la música de Julià Parera, arribarem a les 9.
Tu i jo feim i desfeim, i quan ho aconseguim estar tan bé, però voldria si me deixessis no estar enmig d'aquest embuit.
I són les 9, resumim les qüestions més destacades d'aquest matí de dijous. Gairebé 180 persones migrants van entrar ahir de manera irregular a les Balears en 11 barques. Per primera vegada s'ha emprat el nou mòdul d'acolliment provisional del Port de Palma, que està disponible des de la setmana passada i té una capacitat màxima de fins a 130 persones. N'han parlat a l'informatiu matí amb Alfonso Rodríguez, delegat del govern.
Normalment van cap al port per agafar un ferri i continuar el seu viatge migratori. No hagin d'esperar al Port de Palma, allí a la intempèrie, durant de vegades una nit, inclús de vegades dues nits, depenent també de les connexions que hi hagi de ferri. Per tant, són instal·lacions que serveixen per això, per donar una acollida molt temporal d'unes hores o d'una nit o d'un dia.
Allà la Creu Roja